L'informatiu del migdia.
Avui, 11 d'abril, és el Dia Mundial del Parkinson. Per conèixer de prop aquesta malaltia, parlarem amb Anna Gómez, qui va ser diagnosticada amb Parkinson amb 41 anys. De seguida us ampliem aquesta informació abans altres titulars. Aquest dijous, a partir de 4:15, tindrà lloc un concert memorial en homenatge a la voluntària Mercè Esteban, que obre la 5a Marató de la Diversitat de Suma. I la proposta teatral d'aquest cap de setmana i que aquest cop es fa a la sala de petit format de l'Ateneu és L'Enterrador, de Teatro de Dos. I la previsió del temps, el cel romandrà serè o poc ennuvolat, la temperatura màxima serà més alta. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. Avui, 11 d'abril, és el Dia Mundial del Parkinson i per conèixer una mica millor aquesta malaltia hem entrevistat una persona afectada que va ser diagnosticada amb 41 anys, ara fa 11 anys. Ella és Anna Gómez i dimarts va fer un monòleg d'humor juntament amb altres companys a la sala de petit format de l'Ateneu, un espectacle anomenat Perfectamente Imperfectos. Gràcies per atendre'ns, Anna, per començar. Què és el Parkinson?
El Parkinson és una malaltia neurodegenerativa crònica i que afecta sobretot a la mobilitat, però també té una afectació emocional i cognitiva. I llavors pues, és la segona malaltia més neurològica, més extensa, després de l'Alzheimer. I es creu que la creença és que afecta sobretot a la gent gran, però un 15% dels pacients de Parkinson se diagnostiquen abans dels 50 anys, que és el meu cas, que a mi me'l van diagnosticar quan en tenia 41, ja fa 10 anys, 11 anys.
És a dir, que fins als 40 anys no vas copsar cap símptoma?
Bueno, sí, quan me'l van diagnosticar ja feia 2 anys que tenia símptomes. Els primers símptomes així més que rellevants, perquè diuen que primer moltes vegades tens alguna depressió o tens... comença a escriure amb microescritura i així, però jo el signe més evident que vaig tenir va ser després de tenir el meu fill, vaig començar a arrossegar la cama dreta. I llavors al principi era molt lleu i com que estava molt ocupada no em vaig fer cas. Després de 2 anys, que ja gairebé ja es notava molt que caminava malament, vaig anar al metge. Llavors van tardar 2 anys a diagnosticar-me el que tenia, perquè com que el ser una dona jove i el meu Parkinson no és de tremolar, és de rigidesa, llavors van tardar molt a diagnosticar-me'l. Al final me van fer un data scan, que és una prova que fan al cervell, que llavors veuen que està afectada la part del cervell, que et falta dopamina.
De fet, diuen que fins i tot els professionals tenen problemes per detectar la malaltia.
Sí, bueno, a mi ja et dic, van tardar 2 anys, i després quan me'l van diagnosticar, perquè és una malaltia sobretot d'observació clínica, però llavors quan me l'havien diagnosticat tots ho veien claríssim, tots els neuròlegs pels que li passava ho veien claríssim, però fins a llavors no ho veien. I això que jo tinc antecedents, el meu Parkinson és genètic, hi ha molts pocs casos de Parkinson genètic, però en el meu cas me van fer proves i ho és. Llavors el meu pare ja m'ho pensava, perquè el meu pare va tenir Parkinson i la meva àvia també. Llavors els meus germans, que tinc 4 germans, pues, el que passa és que el meu Parkinson, el ser genètic normalment és l'ADN que tinc afectat, és un Parkinson que es desenvolupa a partir dels 65 anys. O sigui que el que és sorprenent és que és... Bueno, sorprenent no, perquè hi ha moltes, a part de la causa genètica, hi ha causes ambientals que va fer, o algun detonant que fa que es desenvolupés més aviat. Però llavors pues, els meus germans pues, tenen més risc a tenir Parkinson. Però bueno, com és una malaltia que progressa, pot progressar més ràpid o més a poc, es pot estabilitzar més o menys, si amb la medicació pots anar fent una vida més o menys normal.
Perquè els símptomes van i venen?
No, els símptomes quasi sempre els tens, el que passa que amb la medicació o fent esport o pues, amb altres teràpies pots mitigar-la. Però jo, si no em mediqués, ara mateix estic en un impàs de mai pres la pastilla, però encara no estic al 100%. Hi ha períodes d'on i d'off. Jo, sense la medicació, pues camino com un, seria com un robot, camino fent passos molt curtets, a vegades me quedo clavada, i bueno, això són els símptomes motors, que són els que identifiquem. Després també jo vaig tenir una depressió, vaig tenir un brot psicòtic per la medicació que prenem, perquè les medicacions són molt fortes.
Com és conviure amb el Parkinson, Anna?
Pues és acostumar-se, i acostumar-se a anar molt lent. Les coses són molt lentes. Jo vaig treballar, des que m'ho van diagnosticar, encara vaig treballar 6 anys, però quan porta 6 o 7 anys ja vaig veure que no vaig poder, perquè l'estrès que el que són més a la feina no el vaig poder aguantar, però vaig tenir la sort de que a mi em van donar la incapacitat per treballar. Però hi ha gent que no li donen, que té que continuar treballant, llavors pues, agafen baixes contínuament, perquè jo crec que és una malaltia que és neurodegenerativa, o sigui que no hi ha una volta enrere. Pot estancar-se o pot no estancar-se, però sempre va cap en pitjor. Però bueno, però no vol dir que siguis una persona infeliç o que no portis una vida normal. T'aprens a conviure amb la malaltia, hi ha molts símptomes diferents, hi ha gent que li agafen per unes coses, hi ha gent que li agafen unes altres. Un dels que jo he llegit que la gent li troba que majoritàriament el troba un dels pitjors és l'insomni, perquè un dels símptomes més molestos és l'insomni.
Quina finalitat tenen jornades com la d'avui, el Dia Mundial del Parkinson?
Pues conscienciar la gent de la malaltia, visibilitzar la malaltia i pues, normalitzar-la, que la gent assumeixi que té la malaltia i que no se n'avergonyeixi, perquè hi ha una dada molt curiosa. Hi ha molts pocs personatges famosos a Espanya que diguin que tenen Parkinson i estadísticament hi han de ser. I sobretot dones no n'hi ha cap. Homes encara n'ha sortit algun. José Ángel de la Casa, que és aquell, era un comentarista d'esports, és un dels que més ho ha dit, algun actor, però dona, no hi ha cap dona famosa que hagi dit que tingui Parkinson, i segur que en algun any deu haver, és una malaltia molt estigmatitzada. Necessitem referents perquè no s'estigmatitzi tant. I, bueno, també el Dia Mundial del Parkinson també és una manera de conscienciar la gent perquè es trobi una cura. Cada vegada surten més estudis, també és veritat que cada vegada hi haurà més gent que té Parkinson, perquè és una malaltia que avança molt, i cada vegada hi haurà més gent més jove. Jo crec que mentre s'ha mantingut una malaltia per a gent gran, doncs no és una prioritat diferent, però cada vegada hi haurà més gent i també bueno, doncs hi ha els interessos farmacèutics i tal. La gent que tenim més esperança és la gent que tenim el Parkinson genètic, perquè com que s'estan fent estudis que van encaminats a canviar la informació genètica del teu ADN, doncs pues, per aquesta via pot ser més fàcil. És que si ja saben quina és la causa, és més fàcil trobar la solució, però com que és una malaltia idiopàtica vol dir que no se sap quina és la causa. Llavors la majoria de la gent no sap per què li ha passat. Diuen que per causes ambientals, per exemple, molts insecticides o coses o pesticides d'aquestes pot ser que provoquin Parkinson, però no se sap segur.
L'informatiu del migdia.
Continuem amb més qüestions de visibilització. La 5a edició de la Mostra de la Diversitat que organitza Zuma engega motors aquest dijous a l'Auditori amb un concert memorial en homenatge a la voluntària Mercè Esteban, morta ara fa un any. En parla la presidenta de l'entitat, Radbaster Retxea.
A 8:15 a l'Auditori de Castellà, fent l'estrena de la Marató com fem cada any i fem un homenatge a la nostra estimada Mercè, que ens va deixar just fa un any i que ha sigut i és peça pilar a Zuma.
L'acte serà un repàs dels darrers anys de la Marató i servirà per veure el llegat de la Mercè.
És obert a tothom i, de fet, volem que s'ompli perquè s'ho mereix, la Mercè. I, bàsicament, el que serà és... farem com un remember de tot el que hem fet durant aquests 5 anys al Suma, que hem fet moltes coses, també per veure quin és el seu llegat i tot el que ella ha creat. I a partir d'aquí hi haurà un concert amb la col·laboració de l'Arcadi i, sobretot, de la Laia Rocabert, que farem un concert en memòria a ella.
Aquest any la Marató ha escollit l'oceà com a mostra de la diversitat a Catalunya. El gruix de les activitats, una trentena, es concentraran dissabte a l'Espai Tolrà entre les 10 del matí i les 9 de la nit.
L'informatiu del migdia.
La proposta teatral d'aquest cap de setmana de la programació estable de l'Ajuntament i que aquest cop es fa a la sala de petit format de l'Ateneu és l'Enterrador de Teatro de Dos. S'ha programat per dissabte a les 6 i també a les 8. L'obra està escrita com un monòleg que protagonitza l'actor Pep Zapata sota la direcció i dramatúrgia de Gerard Vázquez, amb qui fa tàndem per a la companyia. Ens amplia la informació la nostra companya Marina Antúnez.
Doncs sí, Cristina, la idea sorgeix a partir d'un programa de ràdio en què l'actor principal va sentir com parlaven de personatges que van viure la Guerra Civil i la postguerra i que d'alguna manera van ser mostra d'humanitat. Escoltem com ho explica Pepe Zapata.
Fantàstic. Mira, la veritat és que tot surt d'haver escoltat un programa de ràdio que parlava de personatges reals que van existir durant la Guerra Civil espanyola i la postguerra, que d'alguna manera eren herois anònims, i que també d'alguna manera van lluitar per la dignitat humana sense que fossin massa coneguts.
Amb la voluntat d'homenatjar aquestes persones i que amb la seva determinació van deixar testimoni d'humanitat i dignitat enmig de l'horror, Teatro de Dos se centra en la persona de Leoncio Badía Navarro, l'enterrador de Paterna, perquè van trobar la seva història molt interessant.
I un d'ells era l'enterrador de Paterna, Leoncio Badía Navarro. I la veritat és que la història era brutal. Ell va acabar la guerra al bàndol republicà, a Barcelona, per cert, va tornar a Paterna, al seu poble, als afores de València, i, clar, tornava al bàndol enemic, però tot i així ell volia retornar amb la família, el van putejar moltíssim, com podràs comprendre, i al cap del temps l'única cosa que va trobar per sobreviure és fer d'enterrador al seu poble, amb tanta mala sort que Paterna va esdevenir el paredón del llevant espanyol i pràcticament d'Espanya durant la postguerra. En 4 anys i mig que va fer d'enterrador, va haver d'enterrar gairebé 2.500 desapareguts, afusellats, per entendre'ns.
Badía Navarro va establir un sistema per reconèixer tothom i per intentar, almenys, identificar els morts perquè els familiars els reconeguessin i els poguessin treure de la fossa comuna i portar-los a una sepultura decent. Apuntava el nom en un paperet i els posava sota el clatell o en guardava les peces de roba, els cabells, etc. L'espectador reviurà tota la càrrega emocional a través d'un actor actual que està assajant un espectacle basat en una història similar i estableix un diàleg entre la visió del passat i l'època actual. Així ho explica Zapata.
I pensàvem que era bo fer una reflexió al respecte, posant veu justament aquest enterrador, però també des d'una visió contemporània. De fet, el que es trobaran els espectadors que vagin a veure l'espectacle és la història d'un actor actual que està assajant un espectacle basat en una història similar i el diàleg que s'estableix des de la visió que hi havia en aquella època amb la visió actual. No és una ficció absoluta, eh? Vull dir que... No. Nosaltres per fer-la sí que ens hem basat en testimonis reals, però és una ficció 100%.
En el monòleg intervé la veu en off de la mare, que amb el seu testimoni farà trontollar el protagonista, que es replantejarà coses que no eren com s'imaginava i el farà entrar en un conflicte ètic. Recordem que l'enterrador es podrà veure a la sala de petit format de l'Ateneu aquest dissabte a les 6 i a les 8 del vespre.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
L'Ajuntament de Castellà condemna l'assassinat d'una dona i els seus 2 fills de 8 anys dimarts al Prat de Llobregat, presumptament a mans del pare dels menors, i expressa el condol a la família de les víctimes d'aquest triple feminicidi. En cas de patir violència masclista o d'observar-ne a prop qualsevol situació, es pot trucar al telèfon d'atenció 24 hores 900 900 120 o al Servei Municipal d'Informació i Atenció a les Dones al 93 714 40 40. Arim Experiència s'ha programat una nova sessió de ioga al Puig de la Creu. L'activitat tindrà lloc el proper 21 d'abril a les 11 del matí. Aquesta és la quarta sessió de ioga que organitza en una programació que n'inclou 2 l'any, obertes a tothom. És ioga apta per a tothom. Aquestes sessions es realitzen en una capella del segle XII i acaben l'experiència fent un aperitiu al terrat de l'edifici amb unes vistes precioses del Vallès. Les inscripcions finalitzen el proper 17 d'abril. Es pot fer la reserva a arima.experiencias@gmail.com.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a la tarda un home que s'havia tancat en un domicili amb el seu fill, a Terrassa, un nadó, i a qui acusen d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar, segons avança el diari de Terrassa. L'home estava armat amb un ganivet i es va trinxerar al domicili al barri de la Maurina per causes que no han transcendit. Els agents van haver d'entrar al pis utilitzant la força per reduir-lo i detenir-lo i separar-lo de l'infant, que no hauria resultat ferit. A més, el delicte de violència domèstica se l'acusa de resistència i desobediència. Sabadell comptarà amb una nova gasolinera abans de l'estiu, que s'ubicarà al polígon sud-oest, al xamfrà dels carrers de Bernat Metge i al passatge de Rovira i Virgili. Amb aquesta benzinera, el polígon d'activitat econòmica del sud-oest disposarà de dues estacions de servei ubicades a pocs metres l'una de l'altra. És de l'empresa espanyola Petroprix i comptarà amb mitja dotzena de sortidors. Malgrat tenir més de 100 punts de servei repartits arreu del territori espanyol, fins al dia d'avui encara no s'havia instal·lat a Sabadell, malgrat tenir diverses benzineres a la comarca, entre altres a la nostra vila castellà. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui dijous 11 d'abril. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos Ezequiel, al control tècnic, Marina Túnez, a la redacció i també a la locució, i qui us parla, Cristina Domènech. Res més per part nostra. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos, que acabeu de passar una molt bona tarda.